Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte, el primer dissabte de juliol, en companyia de l'Àlex Salmon. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
L'Iva Anguera, benvinguda, Iva.
Hola, què tal?
Manel Manchón, ben trobat.
Hola.
I el convidat d'aquest primer dissabte de juliol, ja en ple estiu pràcticament, és el senyor Salvador Illa, primer secretari del PSC. Senyor Illa, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut i gràcies per compartir aquesta conversa de dissabte a l'hora del vermut, abans del dinar. I, escolti, jo, així per començar ja directament, li pregunto per la fórmula. Jo l'he llegit algun dia aquesta setmana, estem buscant la fórmula, aviam com podem tancar una negociació, un acord a la Diputació de Barcelona, que és la cigarreta del pastís de totes les institucions. Ja l'ha trobat aquella fórmula, senyor Illa, o què?
Nosaltres estem tenint converses amb tots els grups representats a la Diputació de Barcelona, excepte amb Vox, perquè doncs, és un grup d'ultradreta i no compartim la seva orientació, com és lògic, i tenim unes converses molt avançades amb els comuns, que jo crec que donaran fruit properament, i a partir d'aquí estem estudiant doncs, com reforçar aquest acord per fer una majoria estable de govern a la Diputació de Barcelona, garantir que la Diputació de Barcelona i tots els seus recursos estan al servei del món municipal, i no estic en aquest moment en condicions, perquè encara no hi ha res tancat, doncs, de dir cap on anirà això. Però, en fi, sóc optimista en com està evolucionant aquest procés de negociació i d'acord. No?
Sembla ser que hi hauria una pota tancada, que seria la dels comuns, deixem-ho així.
Tancant-se,
ben encarribada, diguem. Falta una tercera pota, que aquí hi ha moltes variables per contemplar. No? Hi ha la possibilitat del Partit Popular, dos representants de Junts com a independents, l'alcalde de Torrelles de Foix, me penso, i el senyor Castells d'Igualada, i ens quedaria encara una altra possibilitat, que és l'alcalde de Terrassa, el senyor Ballar.
Bueno,
aviam, quina li fa més patxoc al senyor Illa?
No, i tampoc descarto els altres grups, els grups, sí? Diguem-ne, jo no descarto, jo crec que no. Nosaltres estem enraonant amb tothom, volem un acord ample i ens importa molt garantir que els recursos de la Diputació estiguin al servei dels ajuntaments amb una fórmula estable que permeti treballar durant aquests 4 anys de mandat doncs amb eficàcia, no? En fi, diguem-ne, hem d'acabar de concloure aquest acord amb els comuns i a partir d'aquí veurem amb aquestes converses doncs a quins acords es pot arribar, no? Jo no estic directament conduint aquestes converses, ho fa un equip, l'equip negociador nostre, que el condueix Lluís Amoret, i veurem què donen de si, no? Properament tindrem notícies, espero, en aquest àmbit.
Hi ha moltes paraules demanades. Jo li demano dues preguntes més de la meva part. Una, la senyora Moret serà la presidenta de la Diputació, no, si no passa res.
Sí, jo és la proposta que faré, no? Crec que és una persona, diguem-ne, que, en fi, una feina magnífica a l'Ajuntament de Sant Boi, també al conjunt del partit, i crec que és una persona que té totes les condicions per poder encapçalar aquesta nova etapa.
La segona pregunta, li ha sorprès el cop de porta de Junts de trencar amb vostè relacions amb el tema de la Diputació? L'ha deixat una mica, no digui descol·locat, però sí, diu, què feu?
Jo sóc un...
Aquests nous Junts que volien ser una mica recuperar l'esperit de Convergència.
Vull ser molt respectuós amb totes les formacions polítiques i també amb Junts per Catalunya, és una formació rellevant a Catalunya, jo no comparteixo la seva orientació política ni el seu plantejament per Catalunya. Ens podem posar d'acord i ens hem posat d'acord amb alguns temes, no? Però no compartim l'orientació, l'horitzó polític que es veu per Catalunya, però vull ser molt respectuós perquè és una formació política rellevant a Catalunya, no? I per tant nosaltres no tanquem cap porta, ni amb Junts per Catalunya ni amb Esquerra Republicana, i excepte la vinya vermella que hem posat, crec que encertadament, amb Vox, no? Que nega drets bàsics, sí, sí. Els col·lectius, amb ningú més, no? Tanquem cap a vinya. Crec que la política és, al final, un exercici d'arribar a acords, de trobar vies d'acord, no? I per tant, amb Junts per Catalunya, respecto el que decideixin, i aquí estem nosaltres, diguem-ne, per part nostra no quedarà.
Molt bé. Iva i Àlex, som-hi.
Doncs jo volia insistir una mica més amb la Diputació de Barcelona perquè ens expliqués per què no continua, en cas de que el PSC retingui aquest govern supramunicipal, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín?
Bueno, perquè l'escenari de la política espanyola és un escenari molt rellevant, molt important, i nosaltres hem decidit, de com a acord amb Núria Marín, de reforçar, no?, la nostra presència al Senat, on ja tenim una persona amb una veu molt destacada, que és Eva Granados, no?, que exerceix més de portaveu del grup socialista, reforçar-ho amb la presència de Núria Marín, no? Jo crec que és un pas ben fet, no?, rellevant, i que ens permet reforçar-nos políticament en una cambra, la cambra del Senat de Madrid, no?, que és també, insisteixo, molt important, no?
Jo li tinc que confessar que feia, com a analista polític, feia molts anys que no m'ho passava tan bé el divendres i el dissabte del ple de l'Ajuntament de Barcelona. Va ser, com periodista, va ser un 24 hores fascinants, perquè van passar moltes coses, i segurament moltes d'aquestes coses van passar pel seu despatx i pel seu telèfon. Per vostè com polític també va ser un dia fascinant de negociació, de parlar amb uns, parlar amb els altres, de prendre decisions, a part de que evidentment Jaume Collboni era l'alcalde, el futur alcalde, i ell tenia l'última paraula.
Sí, van ser dues jornades de molta intensitat, no?
Expliqui coses que
no nosaltres sempre
preguntava per aquí,
que vulgui explicar.
Potser el més important, no?, des del metge, des del punt de vista, no? Nosaltres, com a formació política, el PSC, en l'àmbit municipal hem seguit sempre un seguit de criteris que fins ara, des del nostre punt de vista, almenys ens han funcionat bé, no? Que és fer molta confiança als nostres caps de llista i encomanar-los que siguin ells que condueixin les converses per arribar a acords de governabilitat a cada poble o ciutat. En el cas de Barcelona li vam encomanar això a Jaume Collboni. Segon, apostar sempre per l'estabilitat i per governs, diguem-ne. I tercer, pensar sempre en clau local, no barrejar llibretes, no voler fer servir el cromo de no sé quin ajuntament per no sé quin altre ajuntament o el cromo de no sé quin ajuntament per una altra institució, i això sempre ens ha funcionat. I aquests són els criteris que hem fet servir a Barcelona, no? A partir d'aquí, doncs hi havia un resultat molt ajustat, amb un guanyador, és dit, que és el senyor Trias, però amb un resultat molt ajustat que oferia diferents possibilitats de govern. Nosaltres ens va semblar que teníem opcions d'optar-hi, vam voler-hi optar, i ens va semblar, doncs, que en Jaume havia de donar el pas, en Jaume, el senyor alcalde Collboni, de donar el pas de presentar-se a la investidura. Ho va fer-ho el dijous, un cop va quedar acabarit, va haver un moment d'incertesa també respecte a la data del plenari, perquè, bueno, hi havia la possibilitat de que en aquest cas Vox presentés un recurs contenciós administratiu que ajornava automàticament la convocatòria, la celebració del plenari el dia 7 de juliol. Encara avui no sabríem el resultat de l'elecció de l'alcalde de Barcelona. Quan es va confirmar, doncs, el senyor Collboni en aquell moment, doncs, va dir: jo em presento. I a partir d'aquí, doncs, va haver-hi converses amb diferents grups, no?, que van donar com a resultat, doncs, l'elecció per 23 vots de 41 de Jaume Collboni, no? Sí que voldria aprofitar la seva pregunta per deixar clar que és un pacte que es fa a Barcelona, almenys pel que fa a la nostra formació política, íntegrament a Barcelona i amb aquests criteris que he comentat, no? I segon, que com ha explicat el senyor Collboni, no hi ha cap compromís escrit ni amb els comuns ni amb el Partit Popular. El senyor Collboni, o el cap de Collboni, ha agraït la generositat d'aquests grups en dir: però preferim a vostè com a alcalde que no a altres possibilitats o altres opcions. I això crec que ha fet bé agrair-ho, però va anar així, no? I a partir d'aquí, doncs, s'ha de mirar endavant. S'han pres ja algunes decisions de com començar a caminar en aquesta nova etapa. Nosaltres sempre hem dit que es havia d'obrir una nova etapa a la ciutat de Barcelona. Crec que s'ha produït això, crec que s'ha obert una nova etapa a la ciutat de Barcelona, i correspondrà al cap de Collboni anar decidint, en funció de com vagin les coses, si convé o no convé empujar el govern, reforçar-lo, estabilitzar-lo, i amb qui convé fer-ho i de quina forma convé fer-ho, no? I també vull expressar tot el meu respecte per a la resta de persones d'altres formacions polítiques, no? Per començar amb el senyor Trias, no? Em va agradar el plenari tan carregat d'atenció? No. Hauria preferit, doncs, un plenari menys tens, no? Diguem, des d'aquest punt de vista, amb menys sorpreses, però a vegades les coses van com van, no? Jo crec que hi ha un respecte per part de l'alcalde Collboni i de tots els regidors, no? En fi, d'entendre que les coses són així. Estem fent política amb una institució tan important com l'Ajuntament de Barcelona i hem de saber acceptar les coses com venen, no? I també vull manifestar el meu respecte pel senyor Maragallo. No tinc res personal contra cap d'ells, és més, amb el senyor Trias tinc una relació personal bona, de molt respecte, té una trajectòria de servei públic molt llarga, diferents institucions, el govern de la Generalitat, el Congrés dels Diputats, però, en fi, les coses són com són. I també vull dir, finalment, ningú té dret preferent a cap institució. I sí que hi ha hagut algunes reaccions que donaven com per descomptat que el metro fa 100 centímetres per alguns i 80 per uns altres. I això, no, això tampoc pot ser així. I que alguns tenen com dret preferent, no? I que, doncs no, escolti'm, jo he guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya, no vaig ni poder concórrer a la investidura, no em van ni deixar, i no ho he... i era legítim, i el president del Parlament en aquell moment, el senyor Borràs, va dir, escolti, vostè no, veig que no té el suport, deixi-m'ho provar perquè potser convenço la gent, si m'adreço, convenço els diputats, si em va dir no, i en canvi va permetre tres vegades, el senyor Aragonès, i jo no m'he manifestat mai ni en manca de respecte, ni he tingut mai cap exabrupte cap al senyor Aragonès, he reconegut sempre la legitimitat de la seva elecció, he recordat que és el primer president que va haver d'anar a tres investidures i que va tardar tres mesos, si no m'equivoco, a ser investit. I és més, l'he ajudat, o he intentat ajudar-lo, he provat un pressupost, no? I no hi discuteixo. Pues això que alguns veuen normal, no? Doncs també és normal, com passa en sentit invers a altres llocs. No? I no hi ha ningú que tingui dret preferent a cap institució, i el metro, insisteixo, fa 100 centímetres per tothom, o 80 per tothom, si algú vol retallar-lo, però el que no pot ser és per alguns 100 i per altres 80.
Sí. Jo li volia preguntar, senyor Illa, que en el cas de Barcelona és evident que l'alcalde Collboni amb 10 regidors doncs ho tindrà complicat per governar, pot governar uns mesos, i la meva pregunta era si ens hauríem d'oblidar d'alguna forma del que vol, el que ha volgut el món econòmic des del minut zero, per dir-ho així, que és aquesta aliança amb Junts per Catalunya. Això s'hauria de descartar veient com està Junts, o en tot cas per pròpia voluntat del PSC, que buscarà un acord amb els comuns?
Això ho haurà de decidir l'alcalde Collboni amb el seu equip municipal. I, en fi, jo el que havia sentit dir, i estic d'acord amb el que ha dit, és que ell no exclou a ningú. Ell demana a tothom un comportament que posi per damunt a tots els regidors i grups, un comportament que posi, anteposi als interessos de la ciutat, als interessos propis, i que a partir d'aquí s'hi fa enraonar amb tothom, no? Per tant, anem a veure, el que ha de fer ell ara és doncs, fer un esquema de governabilitat que ja ha presentat un equip gerencial, ha presentat un cartapàs i un equip com organitzarà el seu govern, ha manifestat la voluntat d'explorar fórmules per ampliar-lo i d'arribar a acords. Bueno, i correspon amb ell, i jo tinc tota la confiança en què ho sabrà fer bé. I insisteixo, crec que sí que és important que tothom posi per damunt de tot els interessos de la ciutat, no? Com intento fer jo al Parlament de Catalunya, posant per damunt de tot els interessos de Catalunya. Escolti'm, a Catalunya hi convenia un pressupost o no? Sí, doncs, encara que hagi trencat el govern, encara que tingui... Jo vaig recolzar. Ara vaig recolzar el pressupost. Ara doncs, també haurem d'anar jutjant l'actitud de cada força política, no?
En tot cas està posant el seu exemple com a paradigma d'alguna forma per qui ho vulgui escoltar.
No sé si és massa
presumptuós
o no, però crec que és l'actitud que s'ha de tenir en política. Acceptar les regles del joc i concebre la política com un servei públic i pensar en l'interès general, en el bé comú, en allò que li convé al país, i és la forma, crec jo, d'anar obtenint suports cada vegada més importants a la societat catalana. Altra gent ho entén d'altra forma, que jo no comparteixo, però que naturalment respecto, no? Jo crec que és el camí, almenys és el camí que estem intentant aplicar nosaltres al Parlament de Catalunya, no?
La manera com es va produir el ple de Constitució de l'Ajuntament de Barcelona i sobretot les reaccions que hem vist després, tant de Junts d'Esquerra com d'Esquerra, sembla que desmenteixen una il·lusió que vostès, els socialistes catalans, havien fomentat especialment, que era la il·lusió de superar els blocs a Catalunya entre independentistes i no independentistes. És cert que s'han produït pactes locals del PSC amb Esquerra i del PSC amb Junts, però no extraordinàriament més ni amb més importància dels que es van produir el 2019, i en canvi el Pacte a Barcelona ha generat una dinàmica, sembla ser, i també els resultats de les eleccions del 28 de maig, de tornar cadascú al seu bloc, o com a mínim els independentistes. Donen per perduda aquest intent de saltar els blocs?
Per nostra, seguirem amb els mateixos criteris d'actuació que hem vingut aplicant fins ara. Nosaltres, jo no puc anticipar què faran, no? Però fixi's, el govern d'Esquerra i Junts per Catalunya es va trencar, i això no és imputable al PSC, i el pressupost de la Generalitat de Catalunya vigent avui ha sortit endavant amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns, no? I en molts ajuntaments tenim pactes amb Esquerra, en molts ajuntaments tenim pactes amb Junts per Catalunya. És a dir, jo crec que la realitat al final s'imposa. I crec que l'exercici de la política democràtica és això, és un exercici d'arribar a acords, no? I a mi almenys no m'inquieta ni em molesta arribar a acords amb persones o amb formacions polítiques que tenen projectes molt diferents del que jo defenso en alguns aspectes, però l'única manera que crec jo que és raonable per avançar és buscant allò que ens ajunta, buscant allò en què ens podem posar d'acord i arribant a acords, no? I és el que hem intentat fer, nosaltres ho seguirem fent igual. El que facin els altres, doncs no ho sé, no ho puc anticipar, no?
Molt bé, i d'aquí quatre dies, campanya electoral altre cop, el dia 7 de juliol, la setmana que ve, com aquell que diu, de nou, 15 dies de brega. Serà una brega dura, senyor Illa, aquesta campanya electoral? Jo no sé si es pot comparar amb les municipals, que també va haver-hi un ball de bastons, però més suau, però aquesta crec que es presenta una campanya... Sí. Durilla.
Són eleccions molt diferents, no? Les eleccions municipals són potser les més intenses per un partit polític, perquè hi ha moltes candidatures, no? En el nostre cas més de 600, i en fi, són 600 campanyes, no? Les eleccions generals tenen una dinàmica diferent, però aquestes són unes eleccions molt rellevants, Sempre diem quan ve una elecció que són importants, i totes ho són, i ho són molt, però aquestes jo crec que tenen una transcendència especial, no? Podríem gairebé qualificar-les d'històriques, no? Hi ha una disjuntiva molt clara entre dos models d'entendre Espanya, d'entendre la política fins i tot, amb dues úniques persones amb possibilitats reals de ser president del govern, que són Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, i això és el que s'ha de decidir, no? O Sánchez o Feijóo, no? Des del meu punt de vista, l'opció Sánchez és una opció per avançar, per seguir en endavant, per mantenir aquest camí que s'ha obert a Catalunya, que és un camí de diàleg i d'entesa, i des del meu punt de vista també l'opció Feijóo és una opció de retrocés, no? Em preocupa especialment l'actitud amb Vox, no? Ahir vam veure, doncs, un canvi de posició a Extremadura, no? Donde digo Diego, i aquí no passa nada, no? Unes declaracions que vaig llegir del senyor Feijóo dient que la política de la paraula era el que importava, i gairebé simultàniament la candidata, la senyora Guardiola a Extremadura, dient que no importava menjar-se les paraules si era per beneficiar Extremadura. Què creiem? Jo crec que hem d'exigir una mica de serietat, no? I aquesta és l'elecció que hi ha a Catalunya. Veig que uns volen derogar PP, veig que uns altres volen bloquejar, o van posant preus a les coses, i nosaltres el que explicarem a la societat catalana és que el que volem és resoldre i avançar, acordant amb qui convingui per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, per protegir els ciutadans i per mantenir un camí a Catalunya, un camí. La gran cosa que s'ha aconseguit des del meu punt de vista per part del govern de Pedro Sánchez, i aquí també permeti'm treure un timbre d'ungull amb el paper que hi ha tingut el PSC, no? Doncs és obrir un camí a Catalunya. No hi havia camí, i s'ha obert un camí, i jo crec que això és molt rellevant, i per això pavarem amb una concentració del vot de la societat catalana, doncs, per l'opció Sánchez, no? Per l'opció socialista, no?
Això pot passar que la demografia sigui molt complicada, o sigui, és possible, les enquestes diuen que és possible que Feijóo pugui guanyar, però a Catalunya és molt probable que fins i tot superin el PSC els resultats que va aconseguir Carmen Chacón, que és una de les variables possibles, no? Si visualitzem aquesta possible presidència de Feijóo, i com vostè ha explicat abans, en relació a Catalunya, la Generalitat, el govern amb 33 diputats realment està feble, podem anar a unes eleccions al novembre o al febrer. Però tot és molt polièdric, o sigui, tindríem un govern del PP, suposat, o un govern Sánchez, no sé què prefereix vostè com futur president de la Generalitat, tenir el PP o tenir Sánchez.
Pedro Sánchez, sens dubte.
M'imagino. Però l'exposició polièdrica del que significa això, amb una por, sobretot a Catalunya, que segurament el món independentista està encantat, que és la tornada del PP al govern d'Espanya.
Però això és una mica un sense sentit, no? És a dir, jo, en fi, jo deixi'm expressar la meva convicció, de que aquestes eleccions el 26 de juliol es guanyarà Pedro Sánchez, es guanyarà els socialistes. Crec que va fer molt bé el president dient, escolta'm, vull que ens reuni la ciutadania i vull que ens reuni ràpid i vull que, en fi, no ens es pugui pronunciar i puguem tenir un horitzó d'estabilitat política a Espanya o de legitimitat perquè vagin enraonant, no? I el que estic veient aquestes setmanes doncs és una seguit de mobilització i una conscienciació de la ciutadania. Jo crec que es guanyarà Pedro Sánchez i el Partit Socialista aquestes eleccions. I dos, bueno, jo crec que el que hem de fer és anar a resoldre problemes i a Catalunya li convé seguir per aquest camí que s'ha obert, no? I continuar amb aquest camí que s'ha obert. És un camí de diàleg, de convivència, de passar de la queixa a l'esforç, a la cultura de l'esforç, de passar de la inèrcia a l'acció, no? I per tant detecto que és un sentiment aquest majoritari de la ciutadania de Catalunya, no? Catalunya serà decisiva a aquestes eleccions, decisiva per inclinar la balança del costat de Sánchez o del costat de Feijóo, que és el dilema que he dit abans que hi ha, no? Catalunya serà decisiva, no? I nosaltres ens esforçarem aquests dies que queden, aquestes tres setmanes que queden, no?, a explicar això a la ciutadania de Catalunya i a demanar una mobilització màxima i una concentració del vot dels catalans i les catalanes per l'opció Sánchez, no? I també vull dir que són decisives aquestes setmanes, especialment la darrera setmana, perquè ja hem anat veient a les darreres campanyes electorals que hi ha doncs, un conjunt molt important de gent, al voltant d'una tercera part de les persones que voten, que acaben configurant la seva opció de vot la darrera setmana, no? I per tant posarem molt d'esforç i molt d'èmfasi en aquesta campanya electoral, especialment a la darrera setmana, perquè insisteixo que Catalunya és decisiva de com s'orienten les coses al govern d'Espanya, no?
Quan parlava... Una petita pregunta logística. Quan el president Sánchez va anunciar les eleccions, vostè ja sabia que anunciaria eleccions o no?
Bueno, jo soc molt discret sempre amb les converses que tinc amb el president, és una decisió que li correspon només
a ell. No, jo li estic dient si ja ho sabia o no ho sabia.
Ens vam però és que vull ser molt discret amb això. És una decisió que li correspon a ell. Jo crec que va encertar amb la decisió i no, permeti'm que no digui més.
Quan parla de concentrar el vot en Pedro Sánchez, s'està adreçant a Podemos o s'està adreçant als votants de Podem o dels Comuns o als d'Esquerra?
A tothom. A tothom. A tothom, perquè és que hi ha molt en joc, no? Ja estem veient, doncs, i el que em preocupa no és tant Vox com l'actitud del Partit Popular respecte a Vox, no? Això que he dit de a València unes coses, a Extremadura unes altres, però ara torno a canviar a Extremadura, posar en joc coses i en dubte coses que eren fruit d'un consens molt ampli des de fa molts anys a la societat espanyola i catalana, que és la violència de gènere, no? Canviar-li un nom que no és inocu, això em preocupa molt, no? Que no hi hagi una actitud clara davant d'això de dir prou, aquesta és la vinya vermella, no? I per tant jo demano davant d'això doncs una contundència de la ciutadania de Catalunya dient el camí és aquest, no? I és que a vegades les coses doncs, ofereixen matisos, sempre hi ha matisos, però aquesta vegada crec que s'ha de ser molt contundent i entre les dues úniques persones que poden presidir el govern d'Espanya, que són Sánchez o Feijóo, apostar i concentrar la força del vot en l'opció Sánchez, l'opció del PSC, no?
Aquí hi ha dues preguntes que li volia fer, perquè a Madrid, clar, també se'n parla, com que totes les enquestes estan donant que Feijóo seria en principi el guanyador, i per això està la campanya, per intentar redreçar, perquè si no, no caldria, no? Si només penséssim en les enquestes, que Salvador Illa podria ser una persona important de cara al futur del PSOE. I la segona pregunta, que amb una mica relacionada però no perquè torno a Barcelona, és que m'agradaria una reflexió seva sobre com ha vist el comportament una mica del món econòmic respecte a tot el procés per elegir l'alcalde de Barcelona, les seves preferències, els seus dubtes, les seves pors. Seria interessant que la fes.
Jo ja ho he dit abans, crec que aquestes eleccions les guanyarà Pedro Sánchez i el PSOE, i nosaltres el que farem serà treballar perquè això passi, insistint en que l'opció que ha de fer Catalunya és l'opció de Pedro Sánchez d'una forma clara, contundent, si vostè vol, sense paliatius, no? I el meu objectiu en aquest moment és des de la direcció, des de la primera secretaria del PSC i la presidència del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar, doncs treballar per quan sigui el moment, que tampoc tinc cap pressa, doncs optar a presidència de la Generalitat per posar-me al servei de Catalunya, no? Respecte a les diferències del món econòmic, jo no parlaria en singular, és dir, diferents expressions del món econòmic, és un món molt dinàmic a Catalunya, que jo crec que ho entén perfectament, doncs s'implica i té preocupació per com s'orienten les coses al país, doncs ja han hagut, ens han fet arribar diferents opinions, totes molt respectables. Nosaltres hem escoltat doncs totes les valoracions que ha fet aquest món, també les que ens han arribat d'àmbits de representants dels treballadors i d'altres esferes de la societat civil catalana, perquè ens agrada tenir doncs canals de comunicació oberts, no? I al final hem pres la decisió que creiem més adequada als interessos de la ciutat de Barcelona, que és el que compta, pensar en Barcelona. Els acords de Barcelona s'han de fer en clau de Barcelona, no? I bueno, les coses han anat com tothom sap i com hem repassat al principi d'aquesta conversa, no?
Perquè hi havia, diguéssim, una preferència per una sociovergència.
No era un ànim, hi havia gent que sí, hi havia gent que no, no era un, hi hem escoltat a tothom i és normal que tothom tingui les seves, diguem-ne, preferències, i és fins i tot d'agrair que ens les facin arribar, però al final les decisions doncs les saps, correspon prendre, les aquí correspon prendre, en aquest cas doncs a Jaume Collboni, en fi, doncs també vam estar parlant i el seu equip, i jo crec que les coses s'han fet bé, i el més important és que Barcelona s'ha obert una nova etapa. Jo crec que això és el punt important, no? Una etapa, bueno, que té un horitzó de treball de 4 anys que jo em miro amb molt d'optimisme i amb molta d'esperança, no? I crec que aquí hi ha un repte, sobretot per l'alcalde Collboni, que jo estic segur, però jo ho conec bé, no? Que estarà basada en les circumstàncies, no?
Parlava amb vostè que Catalunya serà important en aquestes eleccions generals que venen el dia 23, sobretot perquè s'han fet coses per rebaixar el suflé, l'ambient que hi havia a Catalunya, ambient de tensió, de crispació, però aviam, s'ha rebaixat aquest ambient perquè s'ha cedit a l'independentisme, senyor Illa, com diuen alguns?
No, jo no estic d'acord amb això. No? No, jo crec que s'ha actuat...
Si els cedeixen, al final els tranquil·litzen.
No, però jo crec
i es relaxen.
Jo crec que s'ha encarribat políticament una qüestió que es havia de, i s'ha de seguir treballant en el terreny polític, no? Crec que s'ha fet el que es havia de fer. Crec que hi havia una demanda àmplia a Catalunya d'encarribar les coses en l'àmbit de la política, no? Crec que s'ha fet una aposta clara per la convivència, no? I crec que s'ha obert un camí, no? Que té encara trams de recorregut per fer, no? Jo penso que qualsevol persona que es miri amb objectivitat què ha passat a Catalunya aquests darrers anys convindrà que avui estem millor que no estàvem, no? I a mi el que em preocupa ara molt és la situació de Catalunya en si mateixa, no? I Catalunya no té un govern, és veritat, però té un govern que, des del meu punt de vista, dit sigui amb tot el respecte, no governa. Estem a la cua en comprensió vectora, estem a la cua en energies renovables, les infraestructures no s'acaben de desencallar, hi ha un pressupost que és un pressupost el més alt que ha tingut Catalunya en la seva història d'autogovern, el més important, el més alt. Nosaltres vam contribuir a que hi fos. Tenim la setmana que ve, aquesta setmana que iniciarem, no? Doncs la primera reunió de seguiment del pressupost, però les primeres dades que hem vist, doncs, en fi, indiquen que hi ha molt recorregut a fer, no? Veig que només hi ha l'accent posat en... I el govern d'Espanya executa, no? Però i vostè, amb els recursos que té, 33.000 milions sense comptar, com ho ha fet això? Com ho té, no? És el que volem escoltar, les explicacions que ens donin la setmana que ve, no?
Fan ambaixades, senyor.
Però hi ha molts recursos per millorar la sanitat, per millorar l'educació. Sí. Bueno, com ho fem, això, no? Això és el que em preocupa. Amb un govern feble, crec que, tot i que és un govern feble, ningú pot posar en dubte que nosaltres fem esforços per ajudar aquest govern, no? I això és el que hem de veure, això és el que crec jo que hem de centrar, a Catalunya hem de centrar l'atenció aquí, no? Què està fent el govern de la Generalitat i com ho està fent, no? I
vostès han pactat durant els últims 2 anys, han arribat a acords importants amb el govern de la Generalitat, en primer lloc amb un pacte nacional per la llengua i després el pacte de pressupostos. En aquests acords s'incloia, per exemple, en el cas de la llengua, que el castellà fos reconegut com a llengua vehicular. Després el decret que es va firmar deia el contrari, o es venia políticament com el contrari, i en pressupostos es van acordar més a més amb uns termes temporals molt clars la Ronda Nord del Vallès i reprendre el debat per tirar-ho endavant de l'ampliació de l'aeroport, i cap d'aquests acords s'ha complert. Fins quan durarà el crèdit del govern de Pere Aragonès amb vostès?
Jo tinc bastanta paciència i no vull posar en dubte, em resisteixo a posar en dubte la paraula i la signatura del president de la Generalitat. Si els acords estan signats pel senyor president de la Generalitat, pel senyor Aragonès i per mi mateix, no? Bé, és veritat que hi ha alguns terminis que s'han incomplert, anem a veure les explicacions que se'ns donen formalment la setmana que ve i naturalment, diguem-ne, prenem nota, però jo no sento que tinguin en joc la meva credibilitat, perquè jo tot el que em vaig comprometre a fer ho estic fent, i em vull resistir a admetre que el president de la Generalitat no complirà allò que va signar, no? La credibilitat a la vida és molt important, en política ho és gairebé tot, eh? Ho és gairebé tot, no? I respecte a l'altre assumpte, nosaltres vam arribar a un acord sobre abús de les, per una llei, que és la llei de, que estipula abús de les llengües oficials en l'ensenyament obligatori. No vam donar suport al decret que la regula. Jo crec que el castellà té la seva presència garantida a l'ensenyament a Catalunya, i si no fos així nosaltres sortiríem a denunciar-ho. Crec que l'escola catalana, en canvi, té problemes molt greus, no? Molt greus, eh? Aquesta setmana que acaba, no ara, hi ha hagut un ple extraordinari en matèria d'educació, hi ha algunes resolucions d'aquest plenari, no? Però la conclusió és que convé un pacte català per l'educació, no? Anem a veure si som capaços, perquè s'han de tocar algunes parets mestres de l'edifici si no volem que la qualitat dels nois i noies de Catalunya, doncs, en fi, segueixi per aquest camí que jo crec que és molt, molt, molt millorable. I és una competència de la Generalitat de Catalunya.
El PSC està millor que mai a Catalunya, després d'un munt d'anys complicats. L'últim moment que va tocar poder al PSC a la Generalitat va ser el 2010 i sortien d'un tripartit molt complicat i amb molts desastres logístics dintre del propi govern. Vostè ja té clar el govern de la Generalitat, té un govern a l'ombra, i m'imagino que té els caps i sap què és el que vol fer. Què és el que vol fer amb una majoria absoluta impossible segurament a Catalunya, perquè això de les majories absolutes són per oblidar-se, però sí que amb necessitats de pactes. Té clar que és perquè en realitat portem molts anys sense governs de veritat entre, perdoni, l'època del tripartit, l'època de la crisi econòmica, que va ser el govern Mas, que hi ha les retallades molt evidents, i l'època del procés, que allò ni era tripartit ni eren retallades.
A veure, el govern tripartit va fer una tasca de govern en un context d'estabilitat parlamentària que jo crec que el temps ha anat posant a la seva justa valoració, i en fi, jo m'he passejat bastant per Catalunya, he anat a barris, en fi, de diferents ciutats, amb barris, amb situacions que convenen, que requereixen d'una actuació important de l'administració pública, i a tots ells, les últimes obres que s'han fet, venen del tripartit. O sigui que hi ha una labor que jo crec que el temps ha anat posant, és una primera valoració que es va fer molt crítica, el temps ha anat posant en perspectiva, tant de bo, diguem-ne, els governs que han vingut després poguessin tenir un full de serveis, no? Però jo sí que tinc bastant al cap com han d'anar les coses a Catalunya, no? Jo crec que a Catalunya hi ha 4 o 5 temes que són molt importants, que determinarà la Catalunya que s'han de decidir en un període, un horitzó d'un o dos anys, i que determinarà la Catalunya del 2030 o 2035, no? I també tinc clar com els hauríem d'abordar, no? M'estic referint a la connectivitat de Catalunya, l'aeroport. Catalunya està connectada, és importantíssim des d'un punt de vista econòmic. M'estic referint el sistema sanitari, que jo crec que ve d'una situació enormement estressant, que va posar a prova tot el conjunt dels professionals i que s'ha sortit amb nota, però crec que també convé una repensada a fons, més recursos com els que hem posat aquest any, però sobretot una repensada, novament enviava cap al sector, m'estic referint al finançament. Hi ha hagut unes aportacions extraordinàries de 30.000 milions d'euros en 2 anys del govern d'Espanya. Ara ja tot el conjunt de fons europeus, que són també una injecció molt important, però s'haurà de repensar el finançament autonòmic. Catalunya ha de ser aquí, fins i tot ha de liderar-ho. Estem en condicions de liderar aquest debat, no? El conjunt d'Espanya. M'estic referint a la reforma i millora de l'administració pública, que ha ensenyat la seva millor cara durant la pandèmia, no?, per part de molts professionals sanitaris del món de l'educació, però que s'ha d'actualitzar, s'ha de modernitzar, ha de ser més àgil, ha de ser vist no com una barrera per doncs, molts ciutadans, sinó com una, com un acompanyament, com un estímul, fins i tot, no? M'estic referint al món de l'educació, no? Són cinc temes centrals. Cap d'ells implica, si no s'ha portat, un col·lapse. És a dir, no ens trobarem que això cau, no? La casa no caurà. Però es anirà degradant. Hi ha una inèrcia negativa, si no ens ho posem en sèrie i remunerar. Llavors crec que la manera correcta d'abordar aquests cinc temes, n'hi ha més, però jo em centro en aquests cinc avui, és amb acords estables, amplis, com hem fet amb l'ús oficial de les llengües obligatòries a l'ensenyament, o com hem fet amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Acords amplis, que obligaran a tots a fer un exercici de generositat. Jo vaig referir-me aquesta setmana passada, m'hi he referit a la sessió de control, vaig oferir fa dues setmanes doncs, un pacte català per l'educació, a l'últim debat d'orientació de política general vaig oferir també 4 o 5 pactes, aquesta setmana a la sessió de control he dit al president Aragonès, fem 4 o 5 pactes, però estava referint a aquests, per Catalunya, fem-los amplis, és urgent que els fem, però els hem de fer a poc i ben fets, i tots haurem de ser generosos i pensar no en l'interès nostre, sinó en l'interès del país. Si no fem això, jo crec que perdem oportunitats en un món molt canviant, molt canviant. Les coses estan canviant molt de pressa i tothom hi fa bé, s'espaviva. S'espaviva. Però no m'estic referint només a altres territoris d'Espanya, m'estic referint a altres territoris d'Europa. I Catalunya té molt potencial, però en aquest moment no veig que la política catalana estigui endreçada per poder acompanyar el sector de la societat, sectors de la societat civil que estan en condicions d'aprofitar les oportunitats que hi ha. No estem endreçats, no estem en el que hem d'estar. No? Això és la meva visió. No? I jo això ho tinc al cap i ho estic treballant. Per això vaig, diguem-ne, posar en marxa un mecanisme de govern alternatiu. No? I estem fent propostes, n'hem fet més de 91 d'aquests temes i d'altres temes, però el camí correcte seria poder arribar a grans acords de país amb aquestes situacions. Si no és possible, nosaltres explicarem la nostra posició i al final haurà de decidir la ciutadania de Catalunya quan arribi un moment, doncs donant la força que vulgui a cada formació política.
Són tots pactes que proposen importants, però jo crec que el capdalt de tots és el del finançament. Amb diners es va per tot arreu, no? Aquí, aquest model de finançament que necessitaria Catalunya, per on passa, senyor Illa?
Els diners, els cursos són sempre importants, però a vegades...
Gestió...
No, té tota la raó, o sigui, jo... Fins que ho he posat com...
Miri País Basc, no?
Però no només...
Estan banyades
sí,
de
nou. Però no només, perquè, per exemple, hem posat molts recursos aquest any a l'educació, mai hi ha hagut tants recursos a l'educació, i fixi's com estem. Per tant, a vegades ha d'anar aparellat la injecció de recursos públics amb algunes mesures de correcció i de reestructuració, que sempre són incòmodes de fer, però que s'han de fer. Jo, des del meu punt de vista, almenys, i hem de saber-ho ser com es van fer els anys 70 i els anys 80 a Catalunya. Doncs es va acordar doncs, com havia d'anar la sanitat a Catalunya, es va acordar com havia d'anar... I hem tingut uns anys, doncs, bueno, moments millors i pitjors, però no, jo crec que aquest esforç s'ha de fer. El finançament, Catalunya no ha de demanar cap privilegi, però Catalunya no ha de renunciar a res que li pertoqui. Jo defenso el principi de solidaritat i defenso que el primer que s'ha de fer és asseure'ns a la taula i en els fòrums de discussió d'això, ser-hi, perquè Catalunya doncs, és una part molt rellevant de l'economia espanyola, és una part molt rellevant d'Espanya i Catalunya s'ha de fer escoltar. I no entenc encara, i ni comparteixo, que aquests darrers anys no hi haguem assistit, perquè és una part molt rellevant de recursos, molt rellevant, que estan en joc. És una discussió, serà una discussió, una negociació, si vostè vol, doncs molt complicada, molt dura, on s'hi barregen interessos molt diferents, de diferents comunitats autònomes, que transcendeix les fronteres ideològiques, perquè a vegades et trobes que tens de soci o d'una forma, una comunitat sí, autònoma, un partit...
Algo que no te l'esperes.
Que no te l'esperes, però en canvi... Però és així, tot ha estat compost, com és l'espanyol. És així. Ara, què et dona força en aquestes negociacions? Els arguments. Els arguments et donen força. la tenacitat, la persistència, els arguments, i llavors saber jugar amb intel·ligència política les teves cartes, no?
Permetim que torni un moment al tema de l'educació, però és que ha dit abans que s'han de canviar o trencar parets mestres de l'educació.
Reformar, jo he dit, no? Jo crec que hi ha... Escolti'm, no pot ser que estiguem a la cua en comprensió lectora. No pot ser. Això s'ha de fer un exercici. Crec que el gran error de l'inici d'aquesta legislatura ha estat iniciar la legislatura amb mesures de confrontació amb el sector. Un canvi del calendari escolar que té uns arguments, nosaltres no hem dit mai que no tingui una lògica plantejar això, però s'ha de mirar també la manera i el moment en què es fa. No ho pots fer sense haver-ho enraonat, pactat, ni sense haver ni tan sols escoltat el sector, i no ho pots fer en un moment postpandèmic on el sector també ha fet uns esforços addicionals que jo els vull reconèixer i agrair, no? Per tant, aquest tipus de coses s'han de fer enraonant a tothom, si més no escoltant. Jo defenso un marge de decisió, naturalment que ho defenso, que té un govern, per dir, escolti, ens hem assegut, hem enraonat, però jo al final prenc aquesta decisió. Però no es va ni escoltar el sector. Penso que també hi ha hagut, doncs, a vegades, jo sóc un defensor de l'escola pública, però te reconec també el paper de l'escola concertada, i moltes vegades també aquí s'ha volgut un enfoc molt ideològic en algunes coses que no comparteixo, jo defenso un enfoc pragmàtic de com van les coses, no? De com s'han de fer les coses, no? I penso que s'ha de fer un acord, i per això defenso que hi hagi un pacte català per l'educació. Però nosaltres ens entenem, la qualitat de l'educació a Catalunya en matèria de coneixements bàsics o en matèria de comprensió lectora és responsabilitat nostra, de la Generalitat de Catalunya, i no podem dir és que hi ha hagut una pandèmia. També hi ha hagut una pandèmia a altres parts d'Espanya on els resultats són millors, i jo defenso que tinguem autoexigència amb això i que afrontem les coses tal com són, i per això ofereixo un acord. I fixi's que jo hagués pogut dir al conseller i al govern, ho han fet, són 5 anys continuats de responsabilitat d'un mateix partit polític en aquesta conselleria, eh? Jo entenc que la senyora Simó digui, no, és que jo començo fa 15 dies, ja hi va tenir la generositat Junts per Catalunya d'ajornar 15 dies al plenari, però és que l'anterior responsable resulta que era la seva formació política, sí, i l'anterior també. Per tant, són 5 anys, no es pot dir que aquí hi ha hagut... Bueno, com és que això està així?
Valeu.
Sí, jo li volia preguntar, perquè abans hem parlat de la Diputació de Barcelona, però aquí hi ha també un factor, ja que parlem de governabilitat, de com es pot millorar el govern, diguéssim, metropolità, perquè al final jo diria que moltes polítiques es poden resoldre a nivell metropolità. Per exemple, la vivenda, que a Barcelona és un tema cabdal, que el senyor Collboni, doncs, ja ha començat a dir que s'haurien de ratificar algunes de les mesures que es van prendre a l'anterior mandat de l'alcaldessa Colau. Però, en tot cas, necessitem un govern metropolità. Com i com es pot coordinar amb la Generalitat?
El tenim, no? L'àrea metropolitana té uns mecanismes de funcionament. Aquesta vegada nosaltres hem augmentat la nostra representació política a l'àrea metropolitana, no? Jo crec que ha sigut un encert que fins ara almenys, vull pensar que, diguem-ne, en fi, estem treballant per repetir el mateix esquema, doncs s'ha buscat a l'àrea metropolitana un govern ampli, de consens, no? Fins i tot amb un, diguem-ne, amb un suport polític molt cavall, molt explícit al PSC, doncs sempre els nostres companys a l'àrea metropolitana han preferit tenir un govern ampli, no? I tenir polítiques el més acordades possibles, no? I en matèria de residus, en matèria de gestió d'aigua, en matèria de mobilitat, és clarament en l'àmbit de decisió, i també jo crec que té tota la raó vostè en matèria d'un dels problemes més importants que hi ha en aquest moment, que és l'habitatge, no? Aquí hi ha algunes iniciatives en marxa, i jo crec que el proper mandat també serà acabar el paper de l'àrea metropolitana, no? Per seguir treballant en aquesta direcció, no?
40 segons, Àlex.
Sí, no, jo amb vostè sempre tinc una sensació, i és que després d'haver superat una crisi pandèmica, tot el que li pugui venir, tot és fàcil. I en relació a aquest temps, queda a vegades amb Fernando Simón? Se'l troba?
Ens trobem, sí.
Comenten coses?
No ens hem pogut veure personalment recentment tot el que jo hagués volgut, i crec que ell també, perquè hi ha hagut campanyes polítiques i hi ha tingut també compromisos, però sí que parlem habitualment. Ara he fet una versió amb Audible del llibre que vaig treure, i vaig parlar amb ell perquè li vaig demanar si podia llegir o prova, qui ho ha fet, i per tant tenim una, no només apreci personal, almenys en el meu cas, molt apreci i molt respecte per la seva tasca, sinó una amistat i un reconeixement profund pel que ha fet. No?
Molt bé, i el temps s'ha acabat, no hi ha més temps per conversa que dissabte. Salvador Illa, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vostè.
Ha estat un plaer per mi també, moltíssimes gràcies i bon dissabte a tothom.
I escolta'm una cosa, el pròxim any no convoqueu eleccions al mes de juliol. Està molt calor.
Això va com va, això va com va.
Senyor, gràcies, bona tarda.
Una abraçada, gràcies.
Iva, gràcies, Manel, també gràcies.
Adéu, bona
també.
Tarda.
Tornem dissabte que ve, converses cadena COPE Catalunya i Andorra des de Brustars, Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bon cap de setmana, adeu-siau.